Bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou als 5 minuts més. Benvinguts en aquesta segona hora en què repassem tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès en un dia divendres 24 d'abril del 2026, post de Sant Jordi, aquest dia 23 que ha estat un gran èxit també a les dues comarques, tant a la Garrotxa com al Ripollès, en un dia, el dia d'avui, marcat per aquestes temperatures un pèl més baixes, temperatures com, per exemple, de 7 graus positius a la capital de la Garrotxa, a la ciutat d'Olot, i de 5 graus positius també a Ripoll. Per tant, temperatures baixes que a mesura que vagin passant les hores han d'anar pujant, s'han d'anar estabilitzant i per tant podríem tornar a tenir termòmetres una miqueta més alts. Un cap de setmana en què les temperatures, si més no fa, seguiran una miqueta al matí a la part baixa, però a mesura que vagi passant el dia s'aniran recuperant i aniran pujant. Però repassem la previsió meteorològica, com sempre, amb en Dani Ramírez per saber quin temps farà avui, però també el cap de setmana, Dani.
Després d'un Sant Jordi assolellat i amb temperatura suau i una mica de vent, la pluja va afectar bàsicament la Cerdanya, 4 litres de Puigcerdà, on ens llevem amb núvols baixos, boires fins i tot a les muntanyes de la Cerdanya. El reste cel pràcticament serè, una mica de boirina, no hi ha cap boira baixa. Insistim, sí que hi ha boira a les muntanyes de la Cerdanya, però el dia es presenta assolellat. I a la tarda, com cada dia, farà un tomb i torna a canviar el temps a muntanya. Per tant, Cerdanya, bàsicament, i potser Ripollès, algun xàfec, alguna petita tempesta. Les temperatures no canviaran gaire, potser pujaran un parell de graus, per tant, màximes de 20 a 25 s'estarà bé, una calor moderada, no pas intensa. Cap de setmana que ens portarà la mateixa dinàmica que els últims dies, és a dir, sol, bona part del dia, i tardes variables a la muntanya, a l'interior, amb ruixats i tempestes. Cada dia una mica més. Dissabte, Pirineu Oriental, potser també Prepirineu, fins i tot nord d'Osona i nord del Lluçanès, Alta Garrotxa. I diumenge, més abundants aquestes tempestes, una mica més fortes, puja la temperatura 3 o 4 graus, tindran més energia aquestes tempestes localment amb calamar-se, de 5 a 20 litres per metre quadrat. Per tant, diumenge a la tarda, comarques interiors, però també la zona oest més interior de l'Alt Empordà o Garrotxa, podem rebre aquestes tamborinades. I la setmana que ve, més calor dilluns i dimarts, però també més tempestes, que podran ser més fortes i localment amb calamar-se, però sempre amb matins assolellats.
Moltes gràcies, Dani. Ara sí, repassem ja els titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Alcaldes de la Garrotxa lamenten que passin els mesos i no es concreti la simplificació burocràtica aprovada a l'Estatut dels Municipis Rurals. L'alcalde de Sales de Llierca, Miquel Palomeres, és una de les veus crítiques davant una problemàtica que s'accentua als pobles més petits i amb menys personal treballant a l'Ajuntament. Demana també que a nivell comarcal o de Diputació es permeti fer venir per algunes hores personal administratiu per ajudar-los a complir amb tota la burocràcia que exigeixen les administracions superiors.
Tota la traïnina burocràtica que tenim ens fa anar molt malament en els pobles petits. Per què? Perquè no tenim mitjans per poder-ho resoldre. I hem de dedicar, l'alcalde hi ha de dedicar moltes hores a fer papers que no li tocaria, la secretària no pot bé un dia a la setmana i per tant fa tot el que pot i s'emporta feina a casa. Vull dir, això és molt d'agrair al personal que tenim perquè realment té un esperit d'implicació i de servei encomiable. I en canvi no veiem aquesta simplificació, més aviat tot es va complicant més. Per tant, jo, això és un crit ja d'alerta, de dir, escolteu, que així no podem anar.
I des d'aquest dilluns i fins al dimecres, l'oficina mòbil d'atenció a la ciutadania de la Generalitat ha fet presència a la comarca. S'hi han pogut fer qualsevol tipus de tràmits que habitualment es farien a l'oficina de Girona i l'objectiu ha estat aproximar al territori aquest punt de gestió que habitualment queda més allunyat de la comarca. El delegat del govern a Girona és Xavier Guitart.
Apropar la Generalitat al territori, no? Sí que és cert, no? que vam detectar, no? que des del govern se sentia, no? la Generalitat molt lluny de la ciutadania i una mica el que s'està fent i el que s'està potenciant, no? des del govern és acostar-nos a la ciutadania i facilitar tota la feina que es pugui fer a peu de carrer i a prop dels pobles perquè la ciutadania no hagi de fer grans desplaçaments i moltes vegades, no? amb tot el que això comporta.
No hi ha acord per establir un sistema de regulació del trànsit els diumenges a la tarda a Ripoll. L'Ajuntament l'Ajuntament de la Vila Comtal no ha acceptat les propostes del Servei Català de Trànsit per desviar els vehicles i s'haurà de continuar amb el sistema de cons habitual fins que es construeixi el tercer carril, el projecte del qual ja està licitat. Des de l'OIR estan intentant mediar perquè consideren que és urgent establir un sistema més eficaç. L'alcaldessa és Sílvia Orriols.
Ells van insistir en que sí, en que havia funcionat. Per nosaltres no hi va haver cap benefici, per tant, vam insistir. Aquestes carreteres són municipals i no permetrem que desvieu el trànsit d'una carretera general cap al nostre municipi. Per tant, no hi haurà prova. Tot i així ho van intentar, perquè van intentar desviar el trànsit fins a la primera rotonda de Castell de Dral. Hi va haver d'anar la policia local i dir-los que no hi havia acord amb l'Ajuntament i que, per tant, no podien fer-ho.
I de Ripoll cap a Camp de Bànol perquè ha donat per acabades les obres de sanejament de la xarxa d'aigua de la zona alta del castell i del barri Vistalegre. Aquesta actuació ha permès modernitzar el sistema de subministrament i així evitar possibles incidències. Ara el consistori prepara una nova intervenció en la zona baixa del castell per millorar la xarxa d'aigües residuals. L'alcalde és Oriol Lázaro.
El que vam fer va ser executar unes obres de millora del clavegueram, sobretot d'aquests col·lectors que recullen el clavegueram que ve de tant del barri de Vistalegre com de la zona del castell, i el que suposa és que aquestes aigües que venen d'aquests barris no quedin ni encallades ni mal abocades on no toca, sinó que es recullin com ha de ser i vagin cap a la depuradora, que és on s'han de tractar aquestes aigües residuals, per després, un altre cop, que vagin al riu, però un cop ja l'aigua neta.
I joves de la Garrotxa participen en el segon speed dating organitzat per Dinàmic. La jornada, adreçada a nois i noies majors de 18 anys que busquen feina durant aquest estiu, compta amb la participació de diverses empreses de selecció de la comarca. El Consell Comarcal destaca la reducció de l'atur entre joves de 16 i 24 anys, que ha caigut un 3% comparat amb l'any 2024. Regidora d'Ocupació, Formació i Talent a l'Ajuntament d'Olot és Vanessa Catalán.
Consistirà en que quan arribin els joves seran atesos pel Servei d'Ocupació de Dinàmic, se'ls explicarà el funcionament de la jornada, on els joves passaran per diferents empreses de selecció, entregaran els seus currículums i el podran explicar. També podran explicar els seus interessos per poder treballar durant l'estiu.
I restauració i hostaleria, administració i gestió i finalment el sector industrial i de manteniment són els tres eixos que vertebren les primeres jornades Sumem Talent, unes jornades que vinculen les empreses de la comarca i els estudiants de l'Institut Abat Oliva. El director de l'Institut Abat Oliva és Joan Maria Roig.
Què tenim nosaltres? Nosaltres tenim un centre educatiu. Què fem en aquest centre educatiu? Doncs preparem els alumnes per al futur i bàsicament per al seu futur professional. Per tant, nosaltres disposem de tot un talent que en aquests moments s'està formant i que esperem que pugui revertir en la nostra comarca. I per l'altre cantó també ja tenim tot un talent. Quin és el talent que també tenim aquí a la comarca? Doncs tenim tot un teixit empresarial que el que fa és que el que pretenem que faci és que també reverteixi tot aquest talent en els nostres alumnes.
I la Diada de Sant Jordi torna a omplir el centre d'Olot de llibres, roses i tradició local. Centenars de persones han passat per les diferents parades del Firal aquest dijous. En un matí marcat pels núvols i una tarda totalment diferent, amb el sol com a protagonista, llibres d'autors locals i la Rosa Vermella han estat els triomfadors d'una nova jornada marcada pels somriures i les xerrades entre coneguts. El responsable de l'editorial Oliveres, Josep Oliveres, destacava durant la Diada un dels llibres amb més èxit.
Principalment els que es venen més són tipus novel·la de diferents autors, sobretot és clar, nosaltres ens coneixen per ser pioners en autors locals, però un dels que destacaria que s'ha vengut molt és el de l'Aiguat de 1940, segurament perquè no s'havia escrit mai un llibre sencer d'aquest tema. Havia sortit capítols amb un llibre de temàtica variada, havia sortit en altres llocs o columnes, però tot un llibre dedicat a l'Aiguat, tant a la comarca de la Garrotxa com del Ripollès, nosaltres hem ajuntat les dues comarques, és el que ens treuen dels dits.
I d'aquest llibre de l'Aigat parlem ara d'arribar a Escallarín Dring Dring, el segon llibre d'una col·lecció amb la Faràndula Olotina com a protagonista. Escrit per Pep Fargas i il·lustrat per Nina Bach, que està adreçat als més petits. Els cabeçuts són el fil conductor d'aquest conte. L'autor assegura que encara queda molta faràndula per continuar amb la col·lecció cada Sant Jordi. Escoltem a l'autor del llibre.
Aquesta nena, que és una nena molt ordenada i que li ha de tenir-ho tot molt a punt, ho té tot a punt i assaja i de més per el dia que ha de ballar a la plaça Major, i justament al dematí quan s'aixeca troba que a les espardenyes no hi ha els escallarins, no?
I autors com Nietzsche o Neruda han ressonat amb les veus d'alumnes del Montsegó per l'abecedari poètic. Aquest Sant Jordi, alumnes de segon d'ESO o batxillerat, han pujat a l'escenari de la Sala Turín per culminar el seu treball que han realitzat en els últims mesos. El professor de Llengua Castellana i Literatura, Càndid Santpere, creu que la poesia acaba calant els joves i diu que és una experiència que els prepara per parlar en públic.
La major dificultat és aprendre a recitar i saber en quin moment ho has de fer, coordinar-ho amb la música i saber els ritmes que has de portar. És bastant complicat.
A les hores de pati treballem sobretot els primers patis que tenim 20 minuts i en Càndid, el nostre director, ens dona el poema per treballar-lo també a casa.
I després de tant treball i tant de temps, doncs sortir aquí i veure aquest resultat dels assajos és bastant gratificant realment.
I en esports, l'Olot vol evitar caure en descens directe en l'última jornada. Si el conjunt olotí guanya aquest diumenge a Reus, evitaria baixar ja directament a tercera federació i només podria caure en zona de play-out. El tècnic Roger Vidal no podrà comptar amb Joel Arumi, que compleix cicle de targetes. El partit es jugarà en horari unificat aquest diumenge a les 12 del migdia.
Sabem que l'entorn els ajudarà molt, però crec que ens movem bé en aquests entorns i és un partit molt maco de disputar, en un camp amb bones condicions, d'unes dimensions semblant a les nostres, per tant, penso que no condicionarà.
I la 72a clàssica Olot comptarà amb més de 150 quilòmetres i voltarà per diferents punts de la comarca. La previsió que fan des de l'organització és superar el centenar de ciclistes, tot i que la prova olotina coincideixi amb altres copes d'Espanya. Un dels organitzadors de la clàssica, Carles Torrent, explica alguns dels consells per a tots els ciclistes.
Carrera d'eliminació, no? Jo crec que has d'anar ben col·locat, les carreteres són estretes, són de col·locació, els repetxos són durs però curts, intensos. Si no vas ben col·locat, doncs quan tu comences a pujar el repetxo els altres ja estan a dalt, no? Que vol dir que doncs tens que fer molta més força per tornar a atrapar amb els de davant. Bàsicament és això, és d'eliminació, és de... Bueno, com les clàssiques que estem veient ara de les Copes del Món, on els corredors com en Van Der Poel i tots aquests, estic segur que si vinguessin a córrer un tipus de carrera com aquesta aquí a Olot, la disfrutarien molt, els agradaria molt.
I aquest diumenge el Club Excursionista Ripoll celebrarà la 73a marxa de regularitat per muntanya. La prova torna a formar part de la Copa Catalana de Marxes de la FEEC, però no es presenta novetats destacades, més enllà d'un recorregut que encara està per descobrir. Les inscripcions estaran obertes fins aquest divendres al vespre. L'Aina Bermúdez és membre de la Junta del Club Excursionista Ripoll.
Recorregut no us el podem dir al 100%, perquè fins el divendres abans de la marxa no el penjarem, però sí que us podem dir que serà cap a la zona de Sant Roc. De fet, l'últim control serà a Sant Roc. I bé, us animem a que us apunteu per descobrir, doncs, quin recorregut farem.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho explicàvem en titulars. Alcaldes de la Garrotxa lamenten que passin els mesos i no es concreti la simplificació burocràtica aprovada a l'Estatut dels Municipis Rurals. L'alcalde de Sales de Llierca, Miquel Palomeres, és una de les veus crítiques davant una problemàtica que s'accentua als pobles més petits i amb menys personal treballant a l'Ajuntament. Demana també que a nivell comarcal o de Diputació es permeti fer venir per algunes hores personal administratiu per ajudar-los a complir amb tota la burocràcia que exigeixen les administracions superiors. Gerard Puigdemont.
Nou mesos després de l'aprovació de l'Estatut dels Municipis Rurals, els ajuntaments petits demanen que es concreti i que s'apliqui més i millor, especialment amb tots els temes burocràtics. Alguns ajuntaments com el de Sales de Llierca continuen veient la burocràcia com un gran mal de cap. En parla el seu alcalde, Miquel Palomeres.
Tota la traïnina burocràtica que tenim ens fa anar molt malament en els pobles petits. Per què? Perquè no tenim mitjans per poder-ho resoldre. I hem de dedicar, l'alcalde hi ha de dedicar moltes hores a fer papers que no li tocaria, la secretària no pot bé un dia a la setmana i per tant fa tot el que pot i s'emporta feina a casa. Vull dir, això és molt d'agrair al personal que tenim perquè realment té una esperit d'implicació i de servei encomiable, i en canvi no veiem aquesta simplificació, més aviat tot es va complicant més. Per tant, jo, això és un crit ja d'alerta, de dir, escolteu, que així no podem anar.
Passem ara dels 160 habitants de Sales als 3.000 de Sant Joan les Fonts. Des de l'Ajuntament també creuen que hauria de ser més fàcil poder disposar de més personal. Se senten, diuen, ofegats. En parla Maria Vidal, alcaldessa.
L'altra cosa són les tramitacions administratives. Aquestes ens tenen fregits a tots els alcaldes i alcaldesses i també a l'àrea de recursos humans. Els temes de contractació, no només d'empreses per poder desenvolupar inversió, sinó també pel personal. Estem en una dimensió avui dia, han passat molts anys des de que van decidir que els capítols 1 estaven congelats i que no donaven més... O sigui, no podíem créixer amb capítol 1, que és el de sous. Ostres, els ajuntaments han crescut molt. Nosaltres estem a dia d'avui amb la necessitat de poder incorporar llocs de treball que no podem perquè no diuen tassa de reposició. Com que si se jubila un, el pots rellevar. Però tu no pots crear un lloc de treball si no és una necessitat bàsica d'un ajuntament.
Els alcaldes i alcaldesses són conscients que en els darrers temps s'han fet avenços per tenir més en compte els municipis més petits.
En la resolució del pla d'obres hi ha hagut una certa discriminació positiva cap als municipis petits. O sigui, han tingut prioritat les ajudes als municipis petits. I això és molt d'agrair. Això s'ha de dir també. Quan les coses fan bé, s'ha de dir. O sigui, per primera vegada, el Pla Únic d'Obres i Serveis, aquesta vegada, han prioritzat els municipis petits, tant amb l'anualitat com amb l'import. Per tant, des d'aquest costat estem contents.
Però creuen que encara hi ha molta feina per fer per eliminar tots aquests entrebancs burocràtics i per facilitar el dia a dia dels representants polítics, però també dels mateixos treballadors municipals.
Llavors, una demanda que nosaltres tenim no només a la Generalitat, sinó també a la Diputació i al Consell Comarcal, és dir, aquests ajuntaments petits necessitem també serveis que no podem contractar nosaltres, no podem fer un concurs per llogar un TAC a mitja jornada, un tècnic d'administració general, però sí que aquestes administracions supramunicipals poden fer una bossa, com fan els serveis tècnics, i cedir hores d'aquests tècnics i dir, més que tu què necessites? 6 hores a la setmana, 8 hores a la setmana, doncs et vindrà un tècnic d'administració general a fer tots aquests temes. Perquè si hem de desenvolupar tota la paperassa que ens demanen, necessitem més mans. Demanem tant a la Diputació, jo ho he demanat diverses vegades i ho estan estudiant, al Consell Comarcal i especialment al delegat del Govern de la Generalitat, dir, heu de resoldre aquest tema. I això ens passaria en temes de manteniment, també en temes de manteniment crear una borsa de personal de manteniment que poguéssim estirar hores, ja les pagarem, que ens diguin a quin preu i les pagarem.
L'alcalde de Sales assegura que sempre que pot insisteix a acabar amb aquesta problemàtica. Ho fa quan parla amb responsables de les administracions superiors. Alcaldes com ell temen que passa el temps i les coses no canvien.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més notícies. Des d'aquest dilluns i fins al dimecres, l'Oficina Mòbil d'Atenció a la Ciutadania de la Generalitat ha fet presència a la comarca del Ripollès. Guido Sengerotti.
Per apropar la Generalitat a la gent del Ripollès i de les comarques allunyades de les capitals, el govern ha creat l'Oficina Mòbil d'Atenció a la Ciutadania. Es tracta d'una furgoneta adaptada on fer tràmits que només es poden fer en aquesta mateixa oficina fixa ubicada a Girona. És un pas més després de la creació de les Infotracks, que fan arribar al territori la informació de l'acció de govern. Ho explica Xavi Guitart, delegat del govern a Girona.
Apropar la Generalitat al territori, no? Sí que és cert, no? que vam detectar, no? que des del govern se sentia, no? la Generalitat molt lluny de la ciutadania, i una mica el que s'està fent i el que s'està potenciant, no? des del govern és acostar-nos a la ciutadania i facilitar tota la feina que es pugui fer a peu de carrer i a prop dels pobles, perquè la ciutadania no hagi de fer grans desplaçaments i moltes vegades, no? amb tot el que això comporta.
Els municipis per on ha passat a la comarca han sigut Molló, Camprodon, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll i Ribes de Freser. La visita a Can Davano s'ha ajornat per al 20 de maig.
Són gent d'atenció pública amb una atenció amable, directa, i que saben realment de què va el tema, i la veritat és que la primera posta en marxa que hem fet, es va fer una prova pilot a Terres de l'Ebre que va funcionar molt bé, però la prova pilot que ja ha començat aquí, també la resposta que tenim dels usuaris és molt positiva.
De moment, la valoració per part del govern és positiva. La idea és continuar emprenent accions per fer més present l'administració de la Generalitat a comarques i lluny dels grans centres de població.
Gràcies, Guido. I no hi ha acord per establir un sistema de regulació del trànsit els diumenges a la tarda a Ripoll. Des de l'OIR estan intentant mediar perquè consideren que és urgent establir un sistema més eficaç. Martí Palau.
L'Ajuntament de Ripoll i el Servei Català de Trànsit no han arribat a cap acord per tal de desviar el trànsit durant el diumenge a la tarda, quan es formen cues importants dels vehicles que baixen de la vall de Ribes. L'equip de govern de la Vila Comtal no ha acceptat les propostes que els han posat sobre la taula, que passaven per desviar el trànsit cap al centre del poble i que el tram que baixa a partir de la rotonda de la Font del Sant siguin només carrils de baixada. Abans de Setmana Santa es va fer una prova pilot que, segons l'Ajuntament ripollès, va ser un fracàs. Segons l'alcaldessa, els grans perjudicats són els veïns d'Engordans i Caselles, que han de fer una gran volta per anar cap a casa seva i tampoc agrada el fet que hagin de passar camions pel poble. Parla Sílvia Oriols, alcaldessa de Ripoll.
Ells van insistir en que sí, en que havia funcionat, per nosaltres no hi va haver cap benefici, per tant vam insistir, aquestes carreteres són municipals i no permetrem que desvieu el trànsit d'una carretera general cap al nostre municipi, per tant no hi haurà prova. Tot i així ho van intentar, perquè van intentar desviar el trànsit fins a la primera rotonda de Castell de Dral, i va haver d'anar la policia local i dir-los que no hi havia acord amb l'Ajuntament i que per tant no podíem fer-ho.
L'equip de govern és contundent i assegura que ja no acceptarà més proves pilot que impliquin un desviament del trànsit pel centre del poble, amb el col·lapse i el desgast que això genera a les carreteres locals. Segons expliquen, l'única solució factible és la construcció del tercer carril.
No pot ser que se'ns faiguin nyaps provisionals o que se'ns proposin proves pilots que no tenen cap benefici per la nostra vila, només per afavorir, no, els barcelonins que pugen més en amunt, perquè el que volem és una solució pel nostre de veïnat i volem una solució definitiva. I la solució definitiva quina és? Doncs fer aquest tercer carril que vam reclamar des de l'inici del mandat, que ens consta que ja s'ha fins i tot licitat el projecte, per tant això va avançant, som conscients que no es farà de manera imminent.
Des de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès han ofert mediació entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Ripoll, perquè creuen que cal fer alguna cosa amb el gran volum de vehicles que han de travessar el municipi. Ho explica Josep Pascal, vicepresident executiu de l'OIR.
Poder Ripoll com a capital de comarca hauria de ser prou generós per intentar buscar, sense que tingui una afectació problemàtica, evidentment, alguna solució o ser una miqueta més flexible, no? Jo, el que ens hem compromès com a associació d'empresaris és això, és a fer de mediadors, per dir-ho d'una manera, amb l'Ajuntament de Ripoll per trobar algun punt d'acord.
El projecte per construir el tercer carril ja està licitat, però fins que aquest no sigui una realitat, els diumenges a la tarda es continuarà regulant el trànsit amb el sistema de conatge habitual.
I Camp de Bànol ha donat per acabades les obres de sanejament de la xarxa d'aigua de la zona alta del castell i del barri Vistalegre. Carolina Ríos.
Després de diversos mesos de feina, l'Ajuntament de Camp de Bànol ha ingestit les obres de millora del clavegueram tant de la zona del castell com del barri Vistalegre. Aquestes actuacions han permès renovar i optimitzar una part important de la infraestructura amb l'objectiu de garantir un millor funcionament. Ho explica Oriol Lázaro, alcalde de Camp de Bànol.
El que vam fer va ser executar unes obres de millora del clavegueram, sobretot d'aquests col·lectors que recullen el clavegueram que ve de tant del barri de Vistalegre com de la zona del castell, i el que suposa és que aquestes aigües que venen d'aquests barris no quedin ni encallades ni mal abocades on no toca, sinó que es recullin com ha de ser i vagin cap a la depuradora, que és on s'han de tractar aquestes aigües residuals, per després un altre cop que vagin al riu, però un cop ja l'aigua neta.
El següent pas és l'execució d'unes obres de millora a la xarxa d'aigües residuals de la part baixa del castell. El projecte contempla la instal·lació d'una nova canonada amb més capacitat, amb la voluntat d'evitar embussos, millorar el drenatge i donar resposta a una demanda dels veïns de la zona.
Estem treballant amb la zona aquesta de la part baixa del castell, just aquí a la zona de la carretera. El que hi ha és una deficiència en quant a l'evacuació d'aquestes aigües residuals. En algun punt hi ha un embús important, s'hi ha treballat molt sovint xuclant i no s'aconsegueix resoldre. Tenim la teoria, no? Hem acabat pensant, esbrinant, que el que hi ha és algun esfondrament, d'alguna manera s'ha tapat aquest clavegueram, i ara el que farem serà refer-ho tot. Obrirem tot al llarg de la vorera, arribarem fins al final i reconduirem tota aquesta recollida d'aigües residuals amb una nova canonada que no s'embussi, i anirem fins a un lloc on creua ja per sota la carretera, que és una canonada molt gran de dimensions prou importants com per assumir aquesta portada d'aigües.
Aquestes obres ja s'han adjudicat, tot i que encara no s'ha fixat una data concreta d'inici. Així, tot el consistori preveu començar-les el més aviat possible per intentar tenir-les enllestides abans de l'estiu.
Gràcies, Carolina. I la 72a edició de la Clàssica Olot comptarà més de 150 quilòmetres i voltarà per diferents punts de la comarca. Des de l'organització volen superar el centenar de ciclistes. Roger Iserna.
La Clàssica d'Olot supera les 70 edicions i es consolida com una de les proves ciclistes més tradicionals i històriques de Catalunya. Aquest diumenge sortirà des del centre de la ciutat i començarà el seu recorregut, que compta amb un total de 152 quilòmetres. Un cop arrenqui la prova, anirà passant per diferents pobles de la Garrotxa, com Sant Joan les Fonts, Castellfollit de la Roca, Montagut, Tortellà, Argelaguer i Sant Jaume. Una de les peculiaritats és que els ciclistes han de fer 8 voltes entre Tortellà, Argelaguer i Sant Jaume de Llierca abans de tornar cap a Olot. Un dels organitzadors de la Clàssica, Carles Torrent, valora el recorregut d'aquesta prova.
En realitat fem un recorregut una mica per la Garrotxa i això ens permet doncs, donar a veure aquesta visibilitat a la comarca, no? que tenim una comarca molt, molt bonica. Anem per l'altra Garrotxa, per la zona d'allà de Montagut, i en realitat que tota aquella zona del Passallís, de Montagut, de Tortellà, és preciosa, i la tornada doncs, amb Castellfollit, no? Que és espectacular veure les columnes basàltiques, vull dir que molt maco.
Durant tots aquests anys, la prova olotina ha arribat en algunes ocasions a tenir els 200 participants, el màxim de places disponibles. Tot i això, fa uns anys que la Clàssica Olot coincideix amb altres copes d'Espanya i, per tant, es veu perjudicada la seva participació.
Tenim això, no?, aquesta participació. Pensem que ara estem en temporada forta, que hi ha copes d'Espanya, que hi ha carreres importants arreu d'Espanya i els equips doncs, tenen que repartir, no?, i tenen que... De fet, aquí a Olot doncs, sempre ens coincideix amb copes d'Espanya i amb carreres importants i, bueno... Això fa que ens minvi una mica la participació, però estem molt contents, vull dir que al final fem aquesta carrera perquè és una tradició, perquè l'havia guanyat en Joan Llanera, l'havia guanyat jo, l'havia guanyat en Jordi Fiter, tots d'aquí a Olot, i al final és una tradició que jo crec que l'hem d'anar aguantant molts anys.
Torrent explica que és una prova molt trencacames amb un tram final molt elevat. Diu que es tracta d'un recorregut on els ciclistes gaudeixen i que normalment els corredors arriben al final amb grups tallats i amb intents d'escapada durant la prova.
Carrera d'eliminació, no? Jo crec que has d'anar ben col·locat, les carreteres són estretes, són de col·locació, els repetxos són durs però curts, intensos. Si no vas ben col·locat, doncs quan tu comences a pujar el repetxo els altres ja estan a dalt, no? Que vol dir que doncs tens que fer molta més força per tornar a atrapar amb els de davant. Bàsicament és això, és d'eliminació, és de bueno, com les clàssiques que estem veient ara de les Copes del Món, on els corredors com en Van Der Poel i tots aquests, estic segur que si vinguessin a córrer un tipus de carrera com aquesta aquí a Olot, la disfrutarien molt, els agradaria molt.
La 72a edició de la Clàssica Olot es durà a terme aquest diumenge amb sortides des de la plaça Clarà d'Olot. Els ciclistes sortiran a partir de les 10 del matí i començaran una nova prova amb un recorregut per tota la comarca.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Vols convertir la teva furgoneta en la teva millor aventura? A Autoelèctric Haisa ho fem possible. Instal·lem accessoris de camper, calefacció estacionària per als dies més freds, segona bateria per no quedar-te mai sense energia, tendals per a protegir-te del sol i molt més. Necessites enganxalls, portabicis o qualsevol accessori? Ho tenim tot per fer els teus viatges inoblidables. Vine a Autoelèctric Haisa i comença l'aventura avui mateix. Autoelèctric Haisa, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. I bones vacances!
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Com definiries Xàrtic amb una paraula?
El tracte que hem rebut des del primer moment des de l'equip de Xàrtic és proximitat, és generositat, és tracte amb nosaltres, estar el 24/7 pendents del telèfon i agafant-nos la trucada quan ho necessitem. Així que super agraïts per tota la feina que feu.
Truca'ns al 972 29 10 37 o visita'ns a la nova botiga al Passeig d'en Blai número 4, al Firal d'Olot. Ara, des del cor de la Garrotxa.
Escolta, necessito ajuda urgent amb el tema del meu divorci.
I si em fan fora del pis, què faig?
Has sentit parlar de Muntada Assessors? Són un despatx multidisciplinari i estan especialitzats en divorcis, herències, desnonaments, jubilacions i tot el que està relacionat amb dret civil, mercantil i laboral.
Ah, no ho sabia. Realment s'encarreguen de tot?
Exacte. Són professionals i t'acompanyen en cada gestió que s'hagi de fer. Si tens un problema, ells tenen la solució.
Muntada Assessors. Assessorament integral. Solucions efectives. Per més informació, entra al web martamuntada.com o vine al carrer Antoni Llopis 6 d'Olot.
Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
Bon dia, són ara mateix 8:45 del matí d'avui, divendres 24 d'abril del 2026, amb temperatures bastant baixes. Tenim ara mateix 9 graus positius a la ciutat d'Olot, tot i que està començant ja a sortir el sol, i en tenim 7 de positius a la capital del Ripollès, concretament a Ripoll. Repassem ara els temes de la jornada, repassem els temes del dia d'avui, divendres 24 d'abril d'aquest 2026, tal com dèiem, dia posterior en aquesta diada de Sant Jordi d'aquí a Catalunya, que ha omplert als diferents municipis de les nostres comarques. Ho dèiem, alcaldes de la Garrotxa lamenten que passin els mesos i no es concreti la simplificació burocràtica aprovada a l'Estatut de Municipis Rurals. L'alcalde de Sales de Llierca, Miquel Palomeres, és una de les veus crítiques davant una problemàtica que s'accentua als pobles més petits i amb menys personal treballant a l'Ajuntament. Demana també que a nivell comarcal o de Diputació es permeti fer venir, per algunes hores, personal administratiu per ajudar-los a complir amb tota la burocràcia que exigeixen les administracions superiors.
El tota la traïnina burocràtica que tenim ens fa anar molt malament en els pobles petits. Per què? Perquè no tenim mitjans per poder-ho resoldre. I hem de dedicar, l'alcalde hi ha de dedicar moltes hores a fer papers que no li tocaria, la secretària no pot bé un dia a la setmana i per tant fa tot el que pot i s'emporta feina a casa. Vull dir, això és molt d'agrair al personal que tenim, perquè realment té un esperit d'implicació i de servei encomiable. I en canvi no veiem aquesta simplificació, més aviat tot es va complicant més. Per tant, jo, això és un crit ja d'alerta, de dir, escolteu, que així no podem anar.
I des d'aquest dilluns i fins dimecres, l'Oficina Mòbil d'Atenció a la Ciutadania de la Generalitat ha fet presència a la comarca del Ripollès. S'hi han pogut fer qualsevol tipus de tràmits que habitualment es farien a l'oficina de Girona, i l'objectiu ha estat aproximar el territori a aquest punt de gestió que habitualment queda més allunyat de la comarca. El delegat del govern a Girona és Xavi Guitart.
Apropar la Generalitat al territori, no? Sí que és cert, no? que vam detectar, no? que des del govern se sentia, no? la Generalitat molt lluny de la ciutadania, i una mica el que s'està fent i el que s'està potenciant, no? des del govern, és acostar-nos a la ciutadania i facilitar tota la feina que es pugui fer a peu de carrer i a prop dels pobles, perquè la ciutadania no hagi de fer grans desplaçaments i moltes vegades, no? amb tot el que això comporta.
I no hi ha acord per establir un sistema de regulació del trànsit els diumenges a la tarda a Ripoll. L'Ajuntament de la Vila Comtal no ha acceptat les propostes del Servei Català de Trànsit per desviar els vehicles i s'haurà de continuar amb el sistema de cons habituals fins que es construeixi el tercer carril, projecte del qual ja està licitat. Des de la UIR estan intentant mediar perquè consideren que és urgent establir un sistema més eficaç. L'alcaldessa del municipi és Sílvia Orriols.
Ells van insistir en que sí, en que havia funcionat, per nosaltres no hi va haver cap benefici, per tant vam insistir, aquestes carreteres són municipals i no permetrem que desvieu el trànsit d'una carretera general cap al nostre municipi, per tant no hi haurà prova. Tot i així ho van intentar, perquè van intentar desviar el trànsit fins a la primera rotonda de Castell d'Adral. Hi va haver d'anar la policia local i dir-los que no hi havia acord amb l'Ajuntament i que per tant no podien fer-ho.
I Camp de Bànol ha donat per acabades les obres de sanejament de la xarxa d'aigua de la zona alta del Castell i del barri Vistalegre. Aquesta actuació ha permès modernitzar el sistema de subministrament i així evitar possibles incidències. Ara, el consistori prepara una nova intervenció a la zona baixa del Castell per millorar la xarxa d'aigües residuals. L'alcalde de Camp de Bànol és Oriol Lázaro.
El que vam fer va ser executar unes obres de millora del clavegueram, sobretot d'aquests col·lectors que recullen el clavegueram que ve de tant del barri de Vistalegre com de la zona del Castell. I el que suposa és que aquestes aigües que venen d'aquests barris no quedin ni encallades ni mal abocades on no toca, sinó que es recullin com ha de ser i vagin cap a la depuradora, que és on s'han de tractar aquestes aigües residuals, per després un altre cop que vagin al riu, però un cop ja l'aigua neta.
I què repassarem a partir d'ara?
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Doncs a partir d'ara parlarem de joves de la Garrotxa que participen en el segon speed dating organitzat per Dinàmic, la jornada adreçada a nois i noies majors de 18 anys que busquen feina durant aquest estiu. Compta amb la participació de diverses empreses de selecció de la comarca. Restauració i hostaleria, administració i gestió i finalment sector industrial i manteniment. Aquests són els tres eixos que vertebren les primeres jornades Sumem Talent, unes jornades que vinculen empreses de la comarca i estudiants de l'Institut Abat Oliva. La Diada de Sant Jordi torna a omplir el centre d'Olot de llibres, roses i tradició local. Els centenars de persones han passat per les diferents parades del final aquest dijous. En llibres, arriba Escallarinc Drinc Drinc, el segon llibre d'una col·lecció amb la faràndula olotina com a protagonista. Escrit per Pep Fargas i il·lustrat per Nina Bach, està adreçat als més petits. I autors com Nietzsche o Neruda han ressonat amb les veus d'alumnes del Montsecop a l'abecedari poètic. Aquest Sant Jordi, alumnes de segon d'ESO o batxillerat, han pujat a l'escenari de la Sala Turín per culminar el seu treball que han realitzat en els últims mesos. En esports, l'Olot vol evitar caure en descens directe en l'última jornada. Si el conjunt olotí guanya aquest diumenge a Reus, evitaria baixar directament a Tercera Federació i només podria caure en zona de play-out. També hem repassat ja la 72a edició de la Clàssica, que comptarà amb més de 150 quilòmetres i voltarà per diferents punts de la comarca de la Garrotxa. I aquest diumenge, el Club Excursionista Ripoll celebrarà la 73a marxa de regularitat per muntanya. La prova torna a formar part de la Copa Catalana de Marxes de la FEC, però no presenta novetats destacades, més enllà d'un recorregut que encara està per descobrir.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
I a Catalunya, Espanya i el món, avui és notícia que 300 persones surten al carrer a Girona per Sant Jordi per exigir aturar i revertir la regressió del català. S'emmarca per primer cop en una mobilització simultània arreu del país per denunciar l'emergència lingüística. Jordi Pujol anirà dilluns a Madrid per declarar el judici sobre l'origen de la fortuna familiar. Un metge forense determinarà si l'expresident està en condicions de declarar i a partir d'aquí el tribunal decidirà. Una dona de 43 anys assassinada a Sassenya en un nou cas de violència masclista. La dona hauria mort en aquesta població de Toledo, a mans de la seva exparella que s'ha suïcidat. Mor un home de 92 anys en un incendi en un pis a la Gran Via de Barcelona. El foc s'ha originat a la cinquena planta de l'edifici i les causes estan sota investigació. Rajoy nega en el judici del cas Kitchen l'espionatge a Bárcenas i haver destruït proves de la Caixa B. Maria Dolores de Cospedal ha negat davant l'Audiència Nacional qualsevol encàrrec i pagament a l'excomissari Villarejo quan era secretari general del Partit Popular. I en l'àmbit internacional torna a ser notícia Donald Trump perquè anuncia que l'alto el foc entre Israel i el Líban es prorroga 3 setmanes. El president dels Estats Units assegura que hi ha moltes opcions per a un acord de pau mentre Israel i Hezbollah continuen encara amb les hostilitats. I parlem ara del temps, parlem d'aquesta previsió que ha d'arribar de cara a aquest cap de setmana, també la previsió durant el dia d'avui, però també, com dèiem, de cara a dissabte i diumenge. I ens n'amplia més informació en Dani Ramírez. Dani.
Després d'un Sant Jordi assolellat i amb temperatura suau i una mica de vent, la pluja va afectar bàsicament la Cerdanya, 4 litres de Puigcerdà, doncs ens llevem amb núvols baixos, boires, fins i tot a les muntanyes de la Cerdanya. El resta cel pràcticament serè, una mica de boirina, no hi ha cap boira baixa. Insistim, sí que hi ha boira a les muntanyes de la Cerdanya, però el dia es presenta assolellat. I a la tarda, com cada dia, farà un tomb, i torna a canviar el temps a muntanya. Per tant, Cerdanya, bàsicament, i potser Ripollès, algun xàfec, alguna petita tempesta. Les temperatures no canviaran gaire, potser pujaran un parell de graus, per tant, màximes de 20 a 25, s'estarà bé, una calor moderada, no pas intensa. Cap de setmana que ens portarà la mateixa dinàmica que els últims dies, és a dir, sol, bona part del dia, i tardes variables a la muntanya, a l'interior, amb ruixats i tempestes. Cada dia una mica més. Dissabte, Pirineu Oriental, potser també Prepirineu, fins i tot nord d'Osona i nord del Lluçanès, Alta Garrotxa, i diumenge més abundants aquestes tempestes, una mica més fortes, puja la temperatura 3 o 4 graus, tindran més energia aquestes tempestes localment amb calamar-se, de 5 a 20 litres per metre quadrat. Per tant, diumenge a la tarda, comarques interiors, però també la zona oest més interior de l'Alt Empordà o Garrotxa, podem rebre aquestes tamborinades. I la setmana que ve, més calor dilluns i dimarts, però també més tempestes, que podran ser més fortes i localment amb calamar-se, però sempre amb matins assolellats.
Et consideres una persona dinàmica i emprenedora? Ara és el teu moment. Corissa Media Group busca comercials per Radio Lot, Olot Televisió i la revista Viu. Sou fixa més comissions, incorporació immediata. És indispensable tenir el carnet de conduir. Envia ara mateix el teu currículum o escriu-nos a recepcio.garrotxa@corissa.cat. Corissa Media Group busca comercials. Ara és el teu moment.
I en aquest segon tram repassem temes com que joves de la Garrotxa participen en el segon speed dating organitzat per Dinàmic. La jornada, adreçada a nois i noies majors de 18 anys que busquen feina durant aquest estiu, compta amb la participació de diverses empreses de selecció de la comarca. El Consell Comarcal destaca la reducció de l'atur entre joves de 16 i 24 anys, que ha caigut un 3% comparat amb l'any 2024. Néstor Carvajal.
Des del Servei d'Ocupació de Dinàmic s'impulsa la segona sessió d'entrevistes ràpides per a joves majors de 18 anys que busquin feina aquest estiu i vulguin donar a conèixer el seu talent. La regidora d'Ocupació, Formació i Talent d'Olot, Vanessa Catalán, explica en què consistirà la jornada i quins són els prerequisits.
Consistirà en que quan arribin els joves seran atesos pel Servei d'Ocupació de Dinàmic, se'ls explicarà el funcionament de la jornada, on els joves passaran per diferents empreses de selecció, entregaran els seus currículums i el podran explicar. També podran explicar doncs, els seus interessos per poder treballar durant l'estiu.
L'any passat, amb 87 participants, va haver-hi perfils molt diversos des de formació secundària fins a estudis universitaris. Enguany, 4 empreses de selecció més s'han sumat a l'ocasió. El conseller comarcal delegat de Polítiques Actives d'Ocupació, Marc Puig, dona dades de l'evolució de l'atur en els joves.
I pel que fa als joves menors de 25 anys, la taxa mitjana d'atur vam aconseguir reduir-la un 3 punts respecte al 2024 i situar l'atur juvenil a un 19,1% aquí a la comarca de la Garrotxa, amb una població activa dels 16 als 24 anys.
La sessió tindrà lloc el 8 de maig de 4 a 7 de la tarda a l'Escola de Segones Oportunitats Noima, situada al carrer Fluvià.
I parlem ara de restauració i d'hostaleria, també parlem d'administració i gestió i també del sector industrial i de manteniment. D'aquestes jornades Sumem Talent, que són aquestes jornades que vinculen empreses de la comarca i estudiants de l'Institut Abat Oliva.
Restauració i hostaleria, administració i gestió i finalment el sector industrial i de manteniment. Aquests són els tres eixos que vertebren les primeres jornades Sumem Talent, unes jornades que vincularan les empreses de la comarca i els estudiants de l'Institut Abat Oliva. L'objectiu d'aquestes tres trobades és crear sinergies i que els estudiants i els empresaris es puguin posar en contacte i aportar-se coneixements i aprenentatges mútuament. Escoltem el director de l'Institut Abat Oliva, Joan Maria Roig.
Què tenim nosaltres? Nosaltres tenim un centre educatiu. Què fem en aquest centre educatiu? Doncs preparem els alumnes per al futur i bàsicament per al seu futur professional. Per tant, nosaltres disposem de tot un talent que en aquests moments s'està formant i que esperem que pugui revertir en la nostra comarca. I per l'altre cantó també ja tenim tot un talent. Quin és el talent que també tenim aquí a la comarca? Doncs tenim tot un teixit empresarial que el que fa és que el que pretenem que faci és que també reverteixi tot aquest talent en els nostres alumnes.
La primera jornada se centrarà en la restauració i l'hostaleria. En aquest cas serà l'aula d'hostaleria del Ripollès, tot i que l'objectiu no és que els interessats coneguin l'espai, sinó que el sector empresarial conegui el talent local, jove i en formació.
Creiem que hi ha una part no, d'empreses del Ripollès o del nostre entorn que potser no acaben de conèixer ben bé què és el que fem a l'Abat Oliva i tampoc no acaben de conèixer ben bé quines possibilitats ells tenen d'inserir en aquesta formació. I per tant els convidem que vinguin, ens coneguin i d'aquesta manera puguem començar a establir una relació. Sí que la voluntat és intentar trobar aquells lligams que ens permetin estar connectats de millor manera amb el món empresarial i que el món empresarial també tingui aquells canals perquè pugui comunicar-se amb nosaltres.
Aquesta primera jornada serà dilluns a les 6 de la tarda. Les dues següents se celebraran el mes de maig, concretament el dia 13 i el 27, i se centraran en administració i gestió, indústria i manteniment, respectivament.
I parlem ara de Sant Jordi, la diada que torna a omplir el centre d'Olot, llibres, roses i tradició local. Centenars de persones han passat per les diferents parades del Firal aquest dijous, en un matí marcat pels núvols i una tarda totalment diferent, amb el sol com a protagonista, llibres d'autors locals i la rosa vermella han estat els triomfadors d'una nova jornada marcada pels somriures i la xerrada entre coneguts. Roger Isern.
Ambient ja habitual en cada diada de Sant Jordi en ple centre d'Olot, el que s'ha vist aquest dijous al Firal. Parades de roses, persones escollint quin llibre s'enduien a casa i moltes d'elles amb ja una rosa o un llibre a la mà. A banda del sector llibreter i de les floristeries, sí, s'hi han vist parades també de diverses entitats o escoles, entre d'altres. Un dels punts de més atracció són els estants de llibres, entre els quals hi ha el de l'editorial Oliveres. El seu responsable, Josep Oliveres, destacava durant la diada un dels llibres amb més èxit.
Principalment els que es venen més són tipus novel·la de diferents autors, sobretot, esclar, nosaltres ens coneixen per ser pioners en autors locals, però un dels que destacaria que s'ha vengut molt, molt, molt és el de l'Aiguat de 1940, segurament perquè no s'havia escrit mai un llibre sencer d'aquest tema. Havia sortit capítols amb un llibre de temàtica variada, havia sortit en altres llocs o columnes, però tot un llibre dedicat a l'Aiguat, tant a la comarca de la Garrotxa com del Ripollès, nosaltres hem ajuntat les dues comarques, és el que ens treuen dels dits.
A l'altra banda dels llibres, les roses, les grans protagonistes d'un Sant Jordi marcat per l'augment de preus en algunes floristeries. El responsable de la floristeria de Sabuc, Carles González, ha detallat quina és la situació de la rosa al mercat.
El que són les roses, bueno, ja tenim els mateixos proveïdors i no s'ha costat. No, el costar no. El que no s'ha costat són més calés, això sí. Ha pujat el preu de la rosa. I en quant el, bueno, també treballen rosers, el roser sí que han pujat també, però bueno, los treballen sobretot el tipus roser Cepeti o això, que és un roser més del Maresme, i això sí que és quilòmetre zero, perquè el que és la rosa a vegades no, gairebé sempre ve de fora.
Edicions Bossa Goda portaven algunes novetats aquest Sant Jordi i n'han fet un bon balanç. El seu responsable és Òscar Cabana.
Bé, nosaltres estem encantats d'estar al Firal d'Olot, que sempre bull de gent, de nens, de persones interessades en compartir aquesta gran festa de la literatura, però també de la cultura catalana. I nosaltres és una oportunitat per apropar-nos als lectors, als públics, també de difondre el que estem fent, d'explicar molt més els nostres projectes, de posar-los en valor, que a vegades no tens l'oportunitat perquè sempre hi ha doncs, el paper del llibreter pel mig, que és molt necessari i importantíssim.
I sempre hi ha gent que fa coses especials per Sant Jordi. Un dels casos és el de Tati Corbeton.
Bé, jo el que m'agrada és encarregar els llibres abans perquè no hagi de fer cua el dia del Sant Jordi i comprar llibres per al meu net, pel meu fill i per mi, que m'encanta. I després, a 11:45, venir a ballar sardanes.
La diada de Sant Jordi a Olot ha tornat a comptar amb una bona resposta per part de periodistes interessats en la cultura de proximitat.
Moltes gràcies, Roger, i no acabem de parlar de llibres perquè Escalladrinc, Drinc, Drinc és el segon llibre d'una col·lecció amb la faràndula olotina com a protagonista. Escrit per Pep Fargas i il·lustrat per Nina Bach, està adreçat als més petits. Els cabeçuts són el fil conductor d'aquest conte. L'autor assegura que encara queda molta faràndula per continuar amb la col·lecció cada Sant Jordi.
Pep Fargas i Nina Bach han publicat un segon llibre infantil, Escallerinc Drinc Drinc. Aquest és el segon d'una col·lecció ideada per en Jordi Rubió de Can Valdiret. Està adreçat a la mainada més petita amb elements de la faràndula com a protagonistes. L'autor fa una sinopsi del llibre.
Aquesta nena, que és una nena molt ordenada i que li ha de tenir-ho tot molt a punt, ho té tot a punt i assaja i de més per el dia que ha de ballar a la plaça Major, i justament al dematí, quan s'aixeca, troba que a les espardenyes no hi ha els escallarincs, no?
Fargas afegeix que es nodreix molt de l'entorn dels seus nets i que amb l'edat és més fàcil escriure contes infantils.
Escriure per nens es fa més fàcil com més gran et fas, com sí? Si diguéssim, no? D'altres coses, suposo, per allò que diuen que com ens anem fent grans ens anem tornant més infantils, potser és veritat, però sobretot també perquè, esclar, tens més experiència, tens la sort de, els que hem tingut la sort de tenir fills i de tenir nets, doncs esclar, tenim un catàleg a disposició i veiem una mica quin és el seu tarannà, la manera d'entendre les coses.
L'autor també explica que el llibre té un registre pensat per facilitar la lectura dels pares a mainada. A més, diu que encara queda faràndula olotina per molts anys més.
I Sant Jordi també ha tingut temps per la poesia perquè autors com Nietzsche o Neruda han ressonat amb les veus d'alumnes del Montsecopa a l'abecedari poètic. Un abecedari poètic que s'ha dut a terme precisament aquest Sant Jordi entre alumnes de segon d'ESO a batxillerat que han pujat a l'escenari de la sala Turín per culminar el seu treball que han realitzat en els últims mesos. El professor de llengua castellana i literatura, Càndid Sampere, creu que la poesia acaba calant els joves i diu que és una experiència que els prepara per parlar en públic.
S'ha celebrat el tradicional recital de poesia de Sant Jordi amb la participació dels alumnes de l'Institut Montsecopa. Aquest abecedari poètic fa un recorregut per tots els poetes en ordre alfabètic. Enguany ha tocat la N i la O amb poetes com Otero, Nietzsche o Neruda. Els alumnes Roger Valdeperes, Naja Pérez i Marina Casadevall expliquen què ha suposat per ells fer tot plegat.
La major dificultat és aprendre a recitar i saber en quin moment ho has de fer, coordinar-ho amb la música i saber els ritmes que has de portar és bastant complicat.
A les hores de pati treballem sobretot els primers patis que tenim 20 minuts i en Càndid, el nostre director, ens dona el poema per treballar el també a casa.
I després de tant treball i tant temps, doncs sortir aquí i veure aquest resultat dels assajos és bastant gratificant realment.
L'activitat és voluntària i el professor de llengua castellana i literatura del Montsecopa, Càndid Sampere, creu que activitats com aquesta apropen el jovent cap a la poesia.
Evidentment, acaba calant. Moltes vegades parlem del jovent, parlem de l'adolescent, dels adolescents per coses no gaire bones, però val a dir que aquest tipus d'experiències s'engresquen molt. Pensa que això, tots aquests assajos que hem pogut fer, com hem pogut a hores de pati, no és de cap assignatura en concret, i és voluntari el 100%. De fet, és una experiència que ells viuen com un directe, és el vertigen del directe, vindre aquí.
La poesia s'ha fet en diferents llengües, fins i tot en francès, amb dos poemes de Gerard de Nerval recitats pels alumnes de segon de batxibac.
No, més tu, com tu, només tu, com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.
I en esports parlem de la Unió Esportiva Olot, una Unió Esportiva Olot que només li queden 6 punts en joc, 2 partits que són dues autèntiques finals per aconseguir l'objectiu i mantenir-se a segona federació. Aquest cap de setmana jugarà al camp del Reus Redis, un equip que es troba en zona de play-off i que podria certificar-ne la seva presència si derrota el conjunt olotí en un estadi que estarà ple de gom a gom. Per altra banda, l'Olot es troba fora ara mateix de la zona de descens directe i fora també de la zona de play-out. Si guanyes diumenge, podria assegurar-se no baixar directament de categoria i jugar contra el València més tallar l'últim partit a casa també sense pressió, sense tanta pressió, diguéssim. El tècnic Roger Vidal explica que els equips de la part alta se'ls donen bé.
Sabem que l'entorn els ajudarà molt, però nosaltres crec que ens movem bé en aquests entorns i és un partit molt maco de disputar, en un camp amb bones condicions, d'unes dimensions semblant a les nostres, per tant, penso que no condicionarà.
L'Olot arriba a l'enfrontament contra el Reus Redis amb bona dinàmica, ha aconseguit una victòria i dos empats contra dos grans rivals en els últims tres partits. Vidal explica que l'equip està bé i amb confiança. Diu que a nivell defensiu han de tornar a estar molt concentrats, ja que els últims tres gols que han encaixat han estat des del punt de penal, i a nivell ofensiu el Reus és un equip molt potent.
És un equip que porta molts anys junts, tant el cos tècnic com gran part de la plantilla. Tenen una forma de jugar molt, molt interioritzada i són molt verticals, no? Els jugadors ofensius són capaços de córrer l'espai, són capaços de fer conduccions molt perilloses, els pivots de molta qualitat, carrilers molt profuns, i per tant som coneixedors de les virtuts que tenen, i per tant intentarem treballar per contrarrestar-les i per poder-los fer mal.
Ara mateix la situació és que l'Olot és 11è, empatat de punts amb un total de 39 amb el Castelló B. El Barbastre, que està en zona de play-out, en té 37, i l'Eivissa, que és el que a hores d'ara baixaria directe a tercera federació, en té 36. L'Olot juga a Reus, però l'enfrontament directe entre Barbastre i Castelló podria anar molt bé pels interessos olodins. A més, l'Eivissa també juga a casa amb l'Andratx, ja un equip que ja ha baixat de categoria i podria, per tant, tenir més fàcil sumar els 3 punts. Tot per decidir quan queden dues jornades per acabar la temporada. L'Olot ha de guanyar al camp del Reus Redis aquest diumenge a les 12 del migdia. El partit es podrà seguir, com sempre, en directe a Ràdio Olot, amb Adrià Planyà al capdavant i tot l'equip de l'Olot a Ràdio Olot, com sempre, des de mitja hora abans. I de la Unió Esportiva Olot marxem amb el Club Excursionista Ripoll, que aquest diumenge celebra la 73a marxa de regularitat per muntanya. La prova torna a formar part de la Copa Catalana de Marxes de la FEC, però no presenta novetats destacades més enllà d'un recorregut que encara està per descobrir. Les inscripcions estaran obertes fins aquest divendres al vespre. Ens en dona més informació en Marc Roura.
La 73a edició de la marxa de regularitat per muntanya del Club Excursionista Ripoll se celebrarà aquest diumenge 26 d'abril i formarà part com a prova puntuable de la 27a Copa Catalana de Marxes de la FEC. El recorregut es farà públic aquest divendres, hores abans de la prova, però l'organització ha avançat que la sortida serà a 8:45 del matí des del CAT de Can Guetes. En parla la membre de la Junta del Club Excursionista Ripoll, Aina Bermúdez.
Recorregut no us el podem dir al 100%, perquè fins al divendres abans de la marxa no el penjarem, però sí que us podem dir que serà cap a la zona de Sant Roc. De fet, l'últim control serà a Sant Roc, i bé, us animem a que us apunteu per descobrir, doncs, quin recorregut farem.
A banda del recorregut, l'edició d'enguany no presenta grans novetats, però el club ja treballa per tornar a combinar la marxa de regularitat amb la d'orientació.
Sí que ens agradaria, no sabem si la de l'any que ve o una mica més enllà, tornar a combinar, que ja ho havíem fet, les marxes de regularitat amb les marxes d'orientació, que després combinem un tros del circuit que sí que està marcat i l'altre, doncs, que s'ha de fer a través d'orientar-se pel territori.
Les inscripcions per a la 73a marxa es poden formalitzar fins al divendres 24 d'abril a les 8 del vespre. Els interessats poden apuntar-se en parelles o tripletes.
Moltes gràcies, Marc, i recordem un cap de setmana amb la Unió Esportiva Olot, també amb l'hoquei, amb els partits del futbol amateur de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès, i també amb aquesta marxa organitzada pel Club Excursionista Ripoll. Nosaltres avui ho deixem aquí. Parlem de cara a la pròxima setmana en el programa, com sempre, que ens teniu aquí per repassar tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès.